A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i 23 minuts és hora de medicina comunitària. Aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, en el que mirem de parlar de tot el que ofereix, de tota l'atenció que ofereix l'atenció primària, que no és poca i que, com saben, des de, sobretot fa uns anys enrere, doncs ha desplegat aquesta manera de fer més comunitària, ja ho diu la paraula de l'espai, i que ens ha permet també doncs, descobrir doncs, molts dels professionals no?, que probablement desconeixien que hi treballaven a dins de l'atenció primària, més enllà del tradicional metge infermera. Que això ha canviat tot una mica. Avui parlarem de l'atenció a les residències, perquè, i ara ens farà 5 cèntims qui ens acompanya avui, però després de la pandèmia saben que la pandèmia d'alguna manera va posar sobre la taula el debat de la necessitat d'atenció mèdica, sanitària, vaja, als residents, a residències de gent gran, per tant, a les persones de la tercera edat que viuen en residències, i allò va d'alguna manera propiciar que el propi de Departament de Salut de la Generalitat desplegués tot un pla perquè aquesta atenció a les residències, a la gent gran que viu a les residències, formés part, d'alguna manera, dels serveis que ofereix l'atenció primària. Però, i això ara ens ho explicarà bé la nostra convidada, hi havia professionals que ja feia anys que treballaven en les residències, diguem que no dins d'aquest pla o aquest marc de la Generalitat que va instaurar passada la pandèmia, sinó que ja abans, ja d'alguna manera, ja s'estava fent aquesta feina, potser menys oficialitzada. Avui parlem amb Alicia Fuentes, ella justament treballa al Cap de Sitges, atenent precisament, no? Ets infermera, infermera que atén a residències, oi?
Hola, bon dia, Carola.
Bon dia.
Sí, efectivament, soc infermera encarregada, juntament amb la Míriam Guisado, de l'atenció a residències. Residències geriàtriques.
D'acord.
Perquè tenim l'Ave Maria, que la porta una altra companya.
D'acord. Per tant, bàsicament, a la gent gran que viu a les residències, que a més cada vegada és més gent, perquè mira, tenia dades de previsions de població a la Catalunya, diuen que el 2040 la població major de 65 anys, el 2040, no fa tant, no queda tant, representarà un 26,6% del total de la ciutadania. Per tant, diguem que aquesta feina teva, Alicia, cada vegada serà més necessària i més freqüent, perquè vull dir, va lligat de la mà, no? És a dir, la gent gran necessita una atenció mèdica sanitària molt més freqüent per qüestions de la vida que qualsevol altra franja de població.
Efectivament. De fet, això pots veure-ho perquè la població assignada que té una infermera, diguem, la infermera coneguda a l'ambulatori és de 1.000 i escaig persones. La població assignada que tenim, la Míriam i jo, és de 200 persones cadascuna. A Sitges són 400 places residencials geriàtriques. És unes places que es queden molt curtes perquè hi ha llistes d'espera importants i la població cada vegada, com tu dius, envelleix. No hi ha relleu generacional i aquestes places queden molt limitades i malauradament tenim unes llistes d'espera importants
i per tant molta feina. Alicia, parlaves de 4 places residencials geriàtriques que es divideixen entre les residències que hi ha aquí a Sitges. Estem parlant de l'hospital de l'Ave Maria, de l'Ave Maria de les Magnòlies i del Sitges Park també.
Exacte.
Uh-huh. Per tant, feu visites en aquestes 3 residències.
Això mateix.
D'una manera diària, és a dir, la seva feina és aquesta. Elles no estan al CAP, d'alguna manera, atenent, no? Sinó que us desplaceu a les residències.
Podem fer una atenció molt puntual en l'ambulatori, és molt puntual. A l'ambulatori, sobretot, tasques administratives i de coordinació amb altres serveis, però la tasca fonamental i la més important és in situ a les residències.
Uh-huh. Alicia, ara explicava aquest desplegament del Departament de Salut arran de la pandèmia, no? Perquè es va posar sobre la taula aquesta necessitat, no? Però tu m'alertaves abans que ja feia anys que tu estaves, d'alguna manera, atenent i treballant dedicada en aquesta vessant, diguem, sanitària, que és la de residències geriàtriques. Per tant, d'alguna manera aquest pla es va oficialitzar passat la pandèmia, però ja hi havíeu professionals que hi treballàveu, eh?
Sí. Hi ha unes petites beceroles, anem a dir d'aquesta manera. A l'any 2015, el PADES, no, el programa d'atenció domiciliària de Vilafranca, era un PADES X, pertanyent a l'Institut Català de Salut. Va haver-hi doncs, un canvi de competències i aquest PADES va passar a ser com el d'aquí de Vilanova, formar part de la XUP, i a nosaltres ens van transformar i es va crear el primer EAR, Equip d'Atenció a Residències. Era un equip petitet.
Tu vas formar part d'aquell equip,
jo
eh?
Jo vaig formar part d'aquell equip, juntament amb un metge i mig, un metge i una altra persona a meitat de jornada, i una altra companya infermera, juntament també amb una treballadora social pròpia de l'equip. Vam anar treballant allà al Penedès i també es va fer un altre equip aquí al Garraf. Diferències, allà hi ha molta extensió i la població residencial és menor, aquí Sitges la població residencial,
també és
concentrada. I Sitges i Garraf, perdó, Vilafranca, etc. Vilanova, Cubelles, Sant Pere, la població és més gran, però la distància és més curta i els recursos eren diferents. Arribada la pandèmia, doncs es posa de manifest el gran problema i la manca d'atenció, i amb el desplegament de la Generalitat, CatSalut i l'ICS, aquests equips es van posar tots els recursos necessaris i pertinents per poder dur a terme la feina ben feta.
Per tant, us ha millorat la condició?
Sí,
us va millorar la condició. Bàsicament, és a dir, més recursos, entenc que bàsicament són més persones treballant, eh?
Més persones treballant, tant de medicina com d'infermeria.
I entenc que tot i així aneu atrafegats, eh? Vull dir que sempre faria falta més gent.
Sí, jo que he treballat en condicions realment extremes, ara trobo que està prou
digne.
Bé, és digne, però és això, la població anirà envellint, població amb problemes de salut molt complicats que necessiten una atenció molt acurada, te l'has de mirar molt perquè tot estigui correcte i sempre falten.
Anem a això, quina és la particularitat, no, que té aquesta atenció residencial geriàtrica respecte, doncs, una atenció en infermeria, no, que qualsevol altre ciutadà pugui realitzar el CAP.
Començant que bé, doncs normalment l'edat porta malalties, deixant de banda doncs, l'estil de vida que hagis pogut portar, una sèrie de malalties que es van complicant, totes associades, no, des de problemes cardíacs, pulmonars, endocrinològics i després neurològics i de demències. Tot això fa que la persona, doncs, malauradament, es deteriori i les cures hagin de ser molt més holístiques i globals. Persones amb pèrdua de força, que s'enlliten, problemes musculars, aparició de nafres. I no és el mateix atendre algú que pot venir a l'ambulatori doncs, per un procés de baixa, un procés respiratori de 40 anys que l'atendràs més ràpidament i a l'ambulatori que no una persona doncs, enllitada, que també atens a la família. La família de vegades els hi costa entendre, no?, que la seva persona té un dia que ja no hi serà. Estem doncs, molt arrelats.
Clar, anava a dir, aquesta feina vostra, perquè en general, no, l'atenció primària ja té això, no, aquest vincle, no, que això ho parlem aquí moltes vegades amb altres companys teus professionals del sector, que d'alguna manera els CAPs, i sobretot en municipis relativament petits, com podria ser Sitges, no, en comparació amb grans ciutats, tenen aquesta cosa, no, del vincle, no, i que acabes doncs, establint un vincle inevitable amb pacients doncs, que, pel que sigui, per les seves circumstàncies personals, doncs, tenen visites continuades. Clar, en el vostre cas, aquest vincle entenc que encara és més gran, perquè d'alguna manera vosaltres esteu anant d'entrada a casa seva, és a dir, on viuen, és a dir, ja estàs entrant, no és un territori neutral, entreu a casa seva, la seva habitació, el seu espai, no?, on ells viuen, però a més és que, clar, els aneu a visitar a casa seva de manera continuada, no?, i a més amb una persona que saps que més d'hora que tard, no?, en comparació a si qualsevol altre ciutadà que pugui anar, deixarà de ser-hi. I clar, no sé això, si és com la gran particularitat, i això és el que us fa d'alguna manera o requereix aquesta formació específica, no?, d'entendre aquesta situació, aquest context.
Has de tenir molt clar, exacte. Has de tenir molt clar on entres, és casa seva, de fet, des de la Generalitat i des de l'ICS, la residència és el seu domicili, aleshores és casa seva. I has de saber que aquella persona, quan entra a una residència, més tard o més d'hora, perquè les cures que se li donen i se li ofereixen són sempre impecables, intentem fer sempre tot el que és possible i estar en les nostres mans perquè estigui bé, però malauradament arribarà un dia que ja no hi serà. I has de ser conscient d'això. Aleshores, jo, l'altra vegada que ja vam parlar, jo
sí,
ja vaig explicar-ho.
Sí, recordo. He recordat avui l'entrevista, me l'he tornat a escoltar i vam parlar justament d'això.
Jo tinc molt clar que som finits. Aleshores, l'única cosa clara que tenim és que marxarem i hem de marxar de la millor manera possible. Llavors, hem de tractar la persona, hem de tractar el personal que està dintre de la residència, els hem d'ajudar i estar donant-los suport també amb tot l'estaf de la residència i a la família. La família cada vegades li costa molt entendre aquest
procés. Clar, és que el pas a la residència, d'entrada, ja no és un pas fàcil, no? És a dir, no ho és. Per descomptat no ho és per la persona, per l'individu, no?, que hi va. Tampoc ho és per la família. De vegades és necessari, indispensable, i de vegades és la millor opció. Moltes vegades és la millor opció, eh? Però no és un pas fàcil, no? D'alguna manera sembla que estiguis fent com un pas, no?, cap a l'altre barri, eh? Una mica és aquesta...
Molt jutjat, a més.
Sí, sí.
Has deixat el teu
fàmil. Hi ha un punt d'estigma, també, no? És a dir, tenim una mirada lletja, de vegades, no voluntària, però de vegades lletja en el sentit de que ens costa, no?, veure la part positiva, bonica, no?, d'aquest període a la residència. Clar, si això li afegim, doncs aquesta tensió... Clar, vosaltres, o sigui, acabeu agafant un paper que va molt més enllà, intueixo, no?, que el de simplement fer les cures o fer l'atenció sanitària i prou, no? És aquesta cosa holística, no?, que parlàs abans, i entenc que hi ha molt de psicologia aquí, no? I no sé si això, per això... més enllà de tenir-ho clar, com és el teu cas, Elisa, si rebeu alguna formació específica, perquè clar, després marxaràs a casa teva, no?, amb la teva motxilla, i clar, s'ha de saber gestionar aquestes qüestions també, no?
Primer, si ja tens la voluntat d'anar amb aquest tipus de servei, perquè t'hi has de presentar, s'oferten les places, no és un servei que...
Per tant, tu t'hi vas presentar?
Sí.
Tu volies?
A mi m'agradava, sí. I quan es va fer el trasllat de l'Alt Penedès al Garraf, va ser... de fet, va ser aquí perquè no volia canviar de lloc. I si havia de continuar residències, havia de ser el Garraf. És voluntari. La companya que està amb nosaltres també és voluntari. S'ha presentat voluntària. Aleshores, aquí ja tens molt guanyat.
Hi ha un punt vocacional, aleshores.
Tens molt guanyat. Després està la formació que tu vulguis fer, perquè ja coneixes la feina que hauràs de fer, i et vas formant, perquè infermeria és una professió que has d'estar en contínua formació, i llavors et busques la formació per la teva banda, i de tant en tant ens ofereixen a la nostra institució formació específica per la feina que estem fent.
Clar, perquè ara Barrabàs, tu has parlat, has mencionat un parell de vegades la família, no? Clar, això, d'entrada algú podria pensar, això no sé si està inclòs en la vostra feina, no? És a dir, vosaltres heu d'atendre el pacient o la pacient. La família, no ho
forma
sé...
Forma part de la comunitat.
Forma part, eh?
Forma part. Això és inqüestionable. És inqüestionable. Aquell pacient que tenem té una família, i no estarà ben atès si la seva família està angoixada, està preocupada, està enfadada, i perquè al final ho perceben. Aquestes persones que estan a la residència, quan els venen a veure... sabran, perquè bueno, és la seva família, si el meu fill m'està parlant des de l'enfado, m'està parlant des de la pena, des de la ràbia, llavors tu tractes la família, la tens bé, i el pacient doncs acaba bé també.
I quin és el neguit principal de la família? No sé si és el que no pateixi, no?, o el que estigui en les millors condicions possibles. O sigui, i no, entenc que hi haurà molts, i que cada cas és particular, no?, però no sé si hi ha un neguit general, comú, compartit entre la majoria de famílies.
Bé, el que veiem la majoria de vegades és, clar, és la impotència de que tu no pots cuidar-lo a casa. I llavors, el que deia, no?, que no és així, l'haig de deixar, l'haig d'abandonar a la residència, no és així. A les residències actualment no és el que era abans, estan també molt controlades des de dalt, des de serveis socials, CatSalut, Generalitat, etcètera, i no es produeixen escenaris com es podia produir 20 anys enrere, d'acord? Aleshores, les famílies poden estar tranquil·les.
Aquesta idea de l'haig d'abandonar és terrible, eh?
Però t'ho manifesten ja... així. t'ho manifesten, tu els hi fas entendre, els parles, tenim entrevistes, xerrades informals, de vegades estem passant visita a la residència, hi ha un familiar per allà, escolta, que ha arribat el metge, vull parlar, que puc parlar, o si tu saps que estan aguitós, escolta, doncs, Pere, vine, que parlarem un momentet de la situació del teu pare, del teu tiet, el que sigui, i mica en mica vas entrant, vas treballant, perquè és important, perquè si no saps què passa, que quan la persona de la residència marxa, tens allà una altra persona que no està bé, que t'anirà al metge de capçalera, una depressió, una angoixa, una ansietat.
És una tasca preventiva, també, eh? D'alguna manera és una tasca preventiva, eh? Mm. Sí, sí. I en la guia dels pacients, és a dir, dels residents, principalment per no passar, per no passar, pel no patiment, o no sé si també, perquè això també es veu molt, no? El resident també pateix molt per la família, no?
Alguns sí. Malauradament hi ha un índex molt elevat de persones amb demències, la que sigui, Alzheimer, sí, sí. Parkinsoniana, la que sigui, llavors no sempre són coneixedors de la situació. Fins a quin punt, doncs, no, valores, és bo o és dolent, no? Tindràs una persona amb una demència, però el patiment emocional de sentir-se abandonat o de veure la família que l'ha hagut d'ingressar involuntàriament perquè no tens recursos a casa, doncs aquesta alteració cognitiva alleugereix una mica el malestar del propi resident.
Mm-hmm. Clar, Alicia, pel que expliques, al final les professionals com tu, no, que us dediqueu a aquesta atenció en residències geriàtriques, més enllà de la tasca d'infermera, no, de cura, aquesta tasca de cura principal, no, etcètera, hi ha una atenció psicològica molt important. I no sé si, en general, en el sector sanitari, ja ho sabem, i més en la primària, hi és. És a dir, els metges, les nostres infermeres, metges, etcètera, ens fan molt de psicòlogues. Però clar, en el teu cas em fa la sensació que no sé si el percentatge és gairebé un 50-50 o fins i tot superior en alguns moments, no?
Podia ser-ho, en alguns moments podia ser-ho. Pensa que ja la primària no es realitzen les tècniques que pots realitzar en un hospital, i pensar també que jo les tècniques, al final, són poques les tècniques que realitzo, no? Una extracció de sang, posar una via subcutània, com a molt podia posar alguna medicació endovenosa i, sobretot, bueno, el tema de cures, que intentem tenir-les prou controlades i no ens podem queixar, la veritat, les nostres residències estem prou bé. Però més enllà és sobretot un control simptomàtic, que no es descompensi la persona, que tot estigui ben coordinat amb els altres serveis, les seves visites a especialistes i el seu benestar, no? Doncs una nutrició adequada, unes cures d'aquella pell, d'aquell cos, etc. Llavors, uh-huh. Sí, a nivell tècniques, doncs, quedem per sota, no, del que poden estar altres companys infermers, atenció psicològica, emocional, suport, contenció, sí, aquí guanyem per golejada.
Home, i tant, per molta golejada. Clar, ara ho explicaves, és un treball molt col·laboratiu, el vostre, per descomptat amb els professionals també de les residències, no? Que entenc que hi ha un
vincle, sí. Uh-huh. És que no podríem fer res sense ells, clar. Ells, a més, són els que ens donen informació de primera mà, són els que estan 24/7. Nosaltres, doncs, anem, no?, cada dia, cadascú va a les seves residències, però, clar, jo a la nit no hi he estat. Doncs jo, quan arribo l'endemà, doncs, mira, Alicia, que el senyor Ramon aquesta nit ha estat neguitós, què ha passat, o ha fet un vòmit, anem a explorar, jo em poso en contacte amb la nostra metgessa. Uh-huh. És un vincle, ha d'haver-hi una entesa fabulosa, perquè, clar, si no es perd informació i al final qui surt perdent del resident. Uh-huh. Llavors la comunicació sempre és fluida i constant entre nosaltres i és el que fa que puguem treballar.
I no sé si de les residències, i no sé, que entenc que hi hauràs parlat amb gent que potser porta molts anys ja en aquest àmbit residencial, no? Si noten i perceben també la millora, com t'ho explicaves abans, no? Aquesta millora en recursos, i ells també la perceben, de dir, home, això de que ara l'atenció primària tingui de manera integrada, no?, aquesta atenció residencial, que cada dia ens visitin les infermeres, cada dia visitin les nostres residents, les infermeres del CAP, no sé si ells també d'alguna manera han alleugerit pes, no? O tensió.
No sé si han alleugerit pes o tensió, el que se senten acompanyats, i això sí que a mi m'ho han manifestat, cosa que agraeixo moltíssim. Que sí, que se senten acompanyats, es van sentir prou acompanyats quan jo vaig arribar doncs, a finals d'agost del 2020, perquè era la situació més terrorífica que han passat fins al moment, espero que no es torni a repetir, i l'acompanyament...
Clar, és que vas aterrar just sí. acabada la pandèmia, venien... Clar, hauries trobar-te un escenari...
Bueno, encara estàvem encara en pandèmia, estàvem. Perquè va ser el març del 20, sí. vaig fer un tros de pandèmia a l'Alt Penedès i vaig arribar aquí...
És el pitjor escenari que has viscut mai a nivell residencial?
Sí, sí, la veritat és que sí. Perquè podien tenir mancances abans, no? Però el que es va posar de manifest era terrorífic, terrorífic.
Ens hem preparat prou bé, perquè si mai torna... Esperem que no, que no ho hem dit, jo ara no vull cridar el mal temps, però en una situació d'emergència com la que es va viure a nivell sanitari mundial, creus que estem millor preparats?
Una mica millor preparat, sí, però com que no sabem quin tipus de pandèmia pot haver, no sabem quins recursos es necessiten. Sabem el que es necessita per un tipus de pandèmia respiratòria, diguem, com és la de la Covid. Però si ve un altre tipus de pandèmia on la sintomatologia és d'algun altre factor, d'algun altre sistema del nostre cos, no sé com s'hauria
d'afrontar. Perquè el que sí que es nota des d'aleshores és que som com més preventius, no? És a dir, ara ho veiem amb la grip, no? De sobte ve el període de grip, pugen molt els casos i de seguida mascareta a les residències, les visites no poden transar mascareta i de la mateixa manera als centres sanitaris, sí. no? És a dir, això sembla que hem pres prou consciència,
sí,
no?
Sí, està bé. Està bé. I de cara a nous, que vinguin nous problemes, noves pandèmies, doncs ja veurem. Hem après una mica en aquest sentit. El que ens vindrà en un futur, si bé, no ho sé, però bueno, el fet d'haver passat aquest temps en aquestes circumstàncies ens ha fet aprendre i canviar una miqueta la visió. Ben segur, falten molts recursos, no? Com et deia, hi ha molta...
Molts recursos, que és més gent? Faltaria més
gent? Gent i places, és el que diem.
Ah, bueno, places residencials, places per descomptat.
Places residencials i professionals. Les ràtios pactades jo les trobo, des del meu punt de vista, i molts dels meus companys,
places
es cases.
Places dels que treballen a la residència,
que treballen. La ràtio, no? Professional per número de residents. Jo trobo que és una mica escàs, és una cosa que ja ve de dalt pactada.
Sí, sí, i a més és un tema que n'hem parlat també obertament amb les pròpies residències. Jo crec que és un d'aquells temes que tenim sobre la taula, que té la societat sobre la taula, no només el d'augmentar la ràtio, sinó també el de millorar els convenis.
Els sous.
Exacte. Bàsicament els salaris, però que passa per millorar el conveni. El conveni que tenen aquests professionals, tenint en compte que enviem allà el més preuat que tenim normalment, que són els nostres pares, no? Mm-hmm. Allò fent una cosa, una lectura ràpida i senzilla, De la mateixa manera, no?, que algú podria pensar que els mestres també doncs, haurien d'estar millor pagats perquè hi deixem, no?, hi aboquem o els hi donem la responsabilitat de que ensenyin els nostres fills, no? Doncs clar, si enviem els nostres pares, que s'entén que és el que més estimem al món, a un lloc a que els cuidin, doncs home, s'hauria d'entendre, no?, a un parell o una lectura senzilla, que qui els cuida haurien de tenir unes condicions laborals i haurien de tenir, no?, una posició, diguem, en l'escala laboral probablement millor de la que tenen, perquè justeja.
Això vaig comentar, tinc una petita anècdota amb una reunió d'aquestes que feia amb pandèmies i tal... parlaven de que estaven desmotivats els gerocultors, els treballadors, treballadores, infermeria, medicina, que fos. Dic, no estaries desmotivat tu si tinguessis el seu salari? Haig de dir que em van tallar el micro, em van dir que no estàvem allà per parlar d'allò, i vaig dir, dic, perquè estem parlant de la desmotivació i un dels motius d'estar desmotivat és cobrar poc per la feina que fas.
Per descomptat.
Van passar un altre tema...
I, ja està.
I sempre he reivindicat.
Bé, doncs ho diem aquí, que aquí no et tallem, Alicia.
Els hi han de pagar més i tenir-los més reconeguts.
Sí, sí, es compartim. Jo crec que compartim, molta gent segur que ens escolta també comparteix aquesta idea pel que dèiem, allà hi tenen doncs, els pares, els familiars, gent a qui estimen i a qui volen que els cuidin com un tresor, perquè a casa doncs malauradament no ho podem fer i no sempre es pot fer i prou ens pesa, no?, moltes vegades haver de deixar un familiar en una residència. Si saps que aquí està, doncs està en les millors condicions possibles, doncs clar, ho fas amb molta més tranquil·litat. Bé, doncs que sàpiguen que l'Alicia Fuentes és una de les dues infermeres, no?, que té Sitges, que visita diàriament les tres residències geriàtriques del municipi, 200 pacients, 200 al dia visites? No, entenc que us repartiu, eh? Són 200, teniu 200 i després...
La nostra població assignada són 200 i ens repartim els dies per anar a la resis.
200 al dia seria impossible, no?
Llavors, la nostra població és això. Llavors, i no tothom, és com els 1.000 i escaig que tenen els meus companys no els visiten cada dia.
Efectivament.
És en funció de les necessitats. Hi ha persones que estan prou bé, persones, jo tinc una senyora amb una residència que aquest any ja ha anat a Miami a veure uns familiars. Tinc una altra persona que va al gimnàs municipal. No tothom.
És a dir, pots estar a la residència amb un estat de salut prou òptim, eh?
Sí, perquè són conscients de que a casa els hi manquen algunes cosetes, alguns detalls, que els ofereixen a la residència, però ells no deixen de tenir, doncs, això, els seus viatges i les seves sortides.
Doncs fantàstic, que tant de bo ho puguin fer. I a més, una xifra que li pujarà segur. O sigui, aquests 200 en uns anys seran més seguríssim, perquè això ho diu la tendència poblacional, no ho dic jo, cada vegada vivim més anys, per tant, cada vegada és més gent gran, no?, amb necessitats sanitàries. Alicia, un plaer, digues.
La Míriam i jo treballem de la mà amb l'Esther López, que és la nostra metgessa.
D'acord. Home, clar, que la doctora també aquí és la que diagnostica, no?
Que també treballa molt de la mà amb les metgesses presents pròpies de les residències.
Aquest treball transversal que ja saben que fan a l'atenció primària. Alicia, un plaer.
Moltíssimes gràcies, Carola. Gràcies.